Comencem pel número 10 de l'ordre del dia, que és la proposta d'acord del grup municipal Comuns Verds de Sitges en defensa dels drets de les persones trans i a favor de la llei trans. Per parlar d'aquest punt, la regidora Carme Gasulla. Endavant.
Moltes gràcies, alcaldessa. Doncs aquesta proposta d'acord insta el govern espanyol a aprovar un marc legal en matèria de drets trans que garanteixi la plena igualtat en el reconeixement de la diversitat de gènere i alhora insta el govern de la Generalitat a dotar de recursos necessaris a la implementació de la llei 11/2014 per a garantir els drets LGTBI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Les persones trans segueixen vivint importants discriminacions i violències estructurals que a més s'han vist agreujades per la crisi de la Covid-19. Tots i els avenços socials dels darrers anys persisteixen moltes desigualtats sistèmiques que afecten situacions vitals i quotidianes, com, per exemple, accedir a un habitatge, continuar amb els estudis, buscar un lloc de feina, rebre una assistència sociosanitària no patologitzant o viure sense violències i agressions transfòbiques. Legalment, el fet trans encara es considera una malaltia i no una manifestació més de la diversitat. A escala estatal, la llei 3/2007 del 15 de març estableix per primera vegada dos requisits obligatoris perquè les persones trans puguin tramitar el canvi de nom i sexe en la seva documentació. Un diagnòstic de disfòria de gènere i 2 anys de tractament hormonal. Aquesta llei va ser un punt d'inflexió per dues raons contradictòries. Suposava un gran avenç perquè acabava amb l'exigència de la cirurgia genital, però alhora una important derrota perquè instaura oficialment que el reconeixement de les persones trans implica catalogar-les com a persones amb un trastorn mental. A més, aquesta llei no aborda cap de les mesures per reduir les greus discriminacions en altres àmbits i deixa fora menors i persones migrades. El moviment trans porta més d'una dècada denunciant la violència d'una llei patologitzant que condemna durant anys a les persones trans a fer tractaments psiquiàtrics per modificar el seu DNI i accedir als drets de la ciutadania. Es reclama que la declaració d'una persona que desitja aquest canvi de nom seria suficient, que les persones trans no hagin de passar per un procés d'avaluació i que reconegui la seva capacitat per a decidir lliurement el seu nom i la seva identitat de gènere. És el que ha estat denominat autodeterminació de gènere en diferents acords internacionals dels drets humans. S'han de desenvolupar polítiques per aconseguir la plena igualtat social de les persones trans en l'àmbit de l'habitatge, de l'educació, de l'oci, l'esport, la cultura i els mitjans de comunicació, de la formació i sensibilització de professionals, de l'atenció de serveis socials, de reconeixement de la diversitat i particularment en l'àmbit de la prevenció i l'atenció a les violències. I això ha de començar des de l'acció municipal. Per això, més enllà de donar el suport a l'esborrany de la llei trans que prepara el Ministeri d'Igualtat, proposem que Sitges, com a referent dels drets i llibertats que ha de ser, s'impliqui en la regularització de la situació de les persones trans i els permeti ser qui són a ulls de les institucions i a ulls socials, posant l'accent també en fer visible al poble la diversitat sexual de gènere. Per tot això, demanem al ple de l'Ajuntament de Sitges, en primer lloc, l'empadronament de les persones trans amb el seu nom i gènere de sentit, tot i que no hagin realitzat el canvi de nom o sexe al registre civil, amb assessorament previ del Institut Nacional d'Estadística. En segon lloc, promoció de la gestió dels recursos i prestacions socials municipals amb el nom sentit, encara que la persona no ho tingui canviat al registre civil. Consideració de les persones segons el seu gènere sentit en els recursos d'atenció a les violències masclistes. En quart lloc, millorar la culpabilitat de persones trans, incorporació de les persones trans com a part del col·lectiu en risc d'exclusió social en les clàusules socials de la contractació pública. En cinquè lloc, participar en activitats orientades a la promoció de la inserció laboral de persones trans. En sisè lloc, elaboració d'una guia per acompanyar la transició de gènere a les empreses. A setè lloc, fer visible al poble la diversitat sexual i de gènere, per exemple, pintant bancs diversos amb la bandera trans i rainbow. En vuitè lloc, instar el govern d'Espanya a tramitar i aprovar la llei per a la igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la despatologització de les identitats trans i l'autodeterminació de l'identitat i expressió de gènere i en l'abordatge de polítiques per intervenir en la desigualtat estructural que pateixen les persones trans en múltiples àmbits de la vida social, tal com ho expressa la plataforma transestatal. En novè lloc, informar a tots els grups del Congrés dels Diputats d'aquesta moció, així com al Ministeri d'Igualtat, a la plataforma transestatal, l'Observatori contra l'Homofòbia, la xarxa de municipis LGTBI de Catalunya, la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals i a les associacions i entitats de la vila relacionades amb la promoció i els drets LGTBI. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Paraules per aquesta proposta d'acord? A veure, sí. Doncs primer el senyor Rodríguez, del grup de Ciutadans. Endavant.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des de Ciutadans, mira, en primer lugar, esta moción llega el día 31 de marzo, que es el Día Internacional de la Visibilidad Trans, y como cada día queremos reivindicar la visibilidad y la igualdad de las personas trans, ¿no? Desde Ciutadans llevamos mucho tiempo reclamando la necesidad de una ley trans que incluya medidas para promover la igualdad social y la inclusión de las personas transexuales y transgénero para prevenir, actuar y corregir la discriminación por razón de identidad o expresión de género. De hecho, desde Ciutadans hemos impulsado y apoyado numerosas leyes trans autonómicas en diferentes comunidades autónomas y hemos tenido presencia institucional, pero también hace falta una ley nacional que establezca un marco común para garantizar la igualdad de derechos en toda España. Desconocemos el contenido de la futura ley que ha sido anunciada por el Gobierno, pero parece ser que el Partido Socialista y que Podemos tienen dos criterios muy diferentes de la ley trans. De hecho, se ha venido hablando en muchos medios de comunicación y desconocemos el contenido de la propuesta definitiva, ¿no? Nos gustaría saber qué propuesta se está trabajando. Lo que sí que defendemos también es la despatologización de la transexualidad, es decir, que no se les califique que tienen una patología, sino que simplemente son personas que han decidido, tienen una identidad de género muy concreta y que a ninguna persona trans se le debería exigir el requisito de pasar ningún examen psicológico que determine su transexualidad como si fuera un trastorno psíquico, cuando decida cambiar su nombre o su género en el registro civil o solicitar un tratamiento de reasignación. Desde Ciutadans hemos defendido la necesidad de garantizar la igualdad de derechos de las personas trans. Consideramos que las terapias de aversión o de reconversión deben estar prohibidas y que se debe garantizar que las personas trans sean tratadas conforme a su identidad sentida en los servicios públicos y que se pueda acceder a los tratamientos de reasignación de género desde la sanidad pública. También consideramos que es necesario garantizar que los menores trans con madurez suficiente puedan solicitar la rectificación registral del sexo en registro civil, cumpliendo así la sentencia del propio Tribunal Constitucional. Y rechazamos los argumentos transfobos que se utilizan en algunas ocasiones o desde ciertos sectores como partidos del feminismo radical, de la señora Lidia Falcón, o de incluso, en este caso lo hemos llegado a escuchar desde el propio Partido Socialista, donde se negaba la realidad trans, ¿no? Y contraponía los derechos de las mujeres utilizando argumentos falsos y absurdos. La lucha por la igualdad es una causa de todos y en beneficio de todos, y nadie pierde cuando se avanza en igualdad de derechos. Somos escépticos de que realmente este gobierno acabe aprobando una ley, dado que hay numerosas divergencias, tienen criterios muy distintos. Lo que sí que quería comentar en relación a esta moción, en cuanto al punto 1, creemos que genera una cierta inseguridad jurídica, porque nosotros entenderíamos que se debería pasar primero por el registro, una cuestión burocrática, primero por el registro y luego por el empadronamiento, para así facilitar las cosas. Lo que pasa para pasar por el registro se requiere una ley nacional que lo avale y que lo legitime, ¿no? Y en el punto 3 entendemos, tal y como está redactado, entendemos que estigmatiza al colectivo, porque una cosa es mejorar la culpabilidad y otra es tratarlas como un colectivo vulnerable per se, es decir, porque sí, que tengan acceso, y lo que sí creemos es que si se les trata en igualdad de condiciones tienen que tener acceso en las mismas condiciones. Si bien es cierto que tengan derechos a acceder como las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como con condiciones de igualdad, pero creemos que tal y como está planteado estigmatiza al colectivo, ¿no? Por otro lado, a pesar de estas cuestiones, que entendemos que son detalles, desde nuestro grupo daremos apoyo a la moción. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Senyora Rosa Tubau.
Gràcies, alcaldessa, i bona tarda a tothom. Doncs bé, des de Junts per Sitges tenim molt clar que cal comprometre's a lluitar per defensar els drets de les persones trans i és evident que cal continuar treballant per evitar totes aquestes situacions i tramitacions discriminatòries i desfasades que afecten aquelles persones que volen fer el pas cap al canvi de sexe. En aquest sentit, Junts per Catalunya ja va entrar en el Congrés dels Diputats el passat ple de març una proposició de llei, atès que en aquests moments l'actual govern es troba en una situació de discussió pel futur esborrany de la llei, És a dir, en aquests moments per tots és conegut que tant PSOE com Unides Podemos doncs, no arriben a un acord per tramitar aquesta llei. I és en aquest sentit que Junts per Catalunya doncs, va participar en aquesta presentació de la proposició de llei. A més, ens agradaria fer esment que avui, 31 de març, dia de la visibilitat de les persones trans, doncs retre un homenatge i un reconeixement cap a totes aquestes persones. Gràcies.
Moltes gràcies. Havia demanat paraula també la senyora Júlia Vigó. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, en primer lloc vull aclarir que, tot i que faré la intervenció en representació de Guanyem Sitges, vull apuntar que, com a regidora de Drets Socials, estem treballant per l'aplicació d'alguns dels acords que proposa la moció i, en aquest sentit, per exemple, durem a terme una tasca de revisió de formularis per tal de fer-hi constar també el nom sentit i evitar crear situacions d'incomoditat, de discriminació i, sobretot, de manca de representativitat de les identitats trans i no binàries. Dit això, cal subratllar, com deia ara la regidora Tubau, que avui és el dia de la visibilitat trans. I aquest any, potser més que altres, el debat entorn les persones trans, sobretot les dones trans, és més viu que mai arrel de la proposta de llei trans estatal. La veritat, però, és que bona part dels arguments que es debaten ens haurien, com a mínim, d'espantar. I ho haurien de fer perquè, per una qüestió molt simple, estem debatent sobre el dret de les persones trans a identificar-se segons el que elles senten. Estem debatent la idoneïtat o no d'identificar-se. I això hauria de ser un dret fonamental plenament reconegut. Perquè el que hi ha a l'altra banda, per més que alguns ho intentin discutir, són persones reals, identitats que existeixen i són irrenunciables per part de les persones que s'identifiquen com a trans. Cal oposar-se a la patologització de les identitats trans i no binàries, actualment recollida en la legislació vigent, i per tant crear nous paradigmes que superin la disfòria de gènere i el binarisme home-dona. Les identitats trans no poden seguir generant-se des de la medicalització i l'exclusió. No podem seguir marcant la diferència entre aquelles identitats acceptades i acceptables, les identitats cis, i les que necessiten un diagnòstic per poder ser. I més enllà d'aquest malaguanyat debat, sí que existeixen grans reptes entorn a les realitats trans que cal entomar amb urgència. N'enumeraré només alguns. Per exemple, evitar l'aïllament social de les persones trans i subratllar la necessitat d'oferir espais segurs també des de l'administració, com ho és, per exemple, el SAI a les administracions locals. Abolir el fetichisme associat a les persones trans i la sexualització, sobretot, de les dones trans. Treballar també per visibilitzar les identitats dissidents que trenquin amb el binarisme i amb els rols de gènere associats necessàriament a la feminitat i a la masculinitat. I per últim, també educar en la diversitat per evitar la marginació, la discriminació i la transfòbia. En aquest camí ens hi trobarem. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Vigó. Per part del Partit Socialista, la senyora Elisabet Pérez. Endavant.
Sí, senyora alcaldessa, moltes gràcies. Creiem que una llei que garanteixi els drets de les persones trans és necessària en aquest país, molt necessària. També veiem que aquesta moció és una acció de pressió política, ja que el text que està a debat ara mateix dintre del govern i no hi ha un posicionament definit. El grup municipal socialista votarem a favor d'aquesta moció, però fem un sí crític, perquè creiem que hi ha detalls que cal aclarir i definir molt bé en el text de la llei per garantir que es pugui aplicar efectivament i no sigui només una declaració d'intencions. També volem recordar dues coses. La senyora Vigó feia referència al tema de la... que els socialistes també som abolicionistes del gènere, d'acord? No m'hi explayaré més perquè la senyora Vigó ho ha explicat. I també recordar que en aquest país els avenços en els reconeixements de drets socials i civils més importants que s'han donat s'han fet sota governs socialistes. I per acabar, parlant de socialistes, m'agradaria fer referència a unes paraules que ha fet la vicepresidenta primera i ministra de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, la senyora Carmen Calvo, que deia: és necessari garantir els drets del col·lectiu LGTBI i eliminar les dificultats, els obstacles i les injustícies que pateixen les persones trans. Treballem per aconseguir la igualtat i una democràcia plena en la que cap col·lectiu sigui objecte de discriminació i patiment. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Pérez. Doncs, senyora Gasulla, per respondre, endavant.
Moltes gràcies. Doncs hem escoltat amb molta atenció i diria que amb molta joia en les intervencions que han fet els meus companys i companyes del plenari. M'agradaria aclarir alguna qüestió. Començaré per la senyora Pérez. La senyora Pérez parlava que aquesta és una eina de pressió política. Aquesta és una eina reivindicativa, senyora Pérez. I ho és perquè sap vostè perfectament, i ho hem tingut en una conversa privada, que hi tenim divergència en el plantejament de la llei, tot i formar part del govern, de la coalició de govern de l'Estat, no? I aquestes divergències segurament són importants i fan referència, entre altres, al concepte de diversitat de gènere, perquè l'encaix de les dones trans dins de la llei contra la violència de gènere i l'inclusió d'aquest concepte de diversitat de gènere doncs està creant moltes topades dins i fora de l'hemicicle. Que per nosaltres és un debat absolutament fals, perquè aquí es defensa a totes les dones, siguin transgènere, cisgènere, no binari, respectant la diversitat de gènere. A més, cal tenir present que el col·lectiu trans ja és un col·lectiu oprimit i víctima de violències. Per tant, el marc legislatiu actual el que fa és invisibilitzar aquestes agressions i aquestes persones, mentre que la proposta no desnaturalitza ni esborra a cap dona. De fet, el que es fa precisament és tenir en compte totes les dones. I altre element que cal defensar, insisteixo, tot agraint totes les intervencions que vostès han fet, és la incorporació de l'especificació del concepte transgènere a l'objecte de la llei 5/2008, a l'apartat 2 de l'article 2.1, que passa de parlar de dones, nenes i adolescents a especificar dones, nenes i adolescents transgènere. Aquesta puntualització respecte a les dones trans, a l'inici de la norma, és algun, precisament, entre altres motius, el que fa que el grup socialista arrufi una mica el nas. I en aquest sentit nosaltres pensem que precisament aquesta menció és totalment necessària i s'ha de reivindicar perquè cap govern transfob pugui interpretar lliurement la llei i deixar-les a fora. En qualsevol cas, continuarem treballant per arribar a un acord i agraïm totes les intervencions que vostès han fet i pensem que avui és un dia de reivindicacions, és un dia important, especialment pel tema que ens ocupa, per les persones transgèneres, i fem una passa endavant que també és de justícia històrica. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. No sé si hi ha alguna paraula més. Doncs passarem a la votació de la proposta d'acord, que recordem que és el número 10 de l'ordre del dia. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Una. Queda aprovada.
Doncs moltes gràcies. Passem al punt número 11 de l'ordre del dia, que és la proposta d'acord següent. Proposta d'acord del grup municipal Comuns Verds de Sitges en commemoració del 90 aniversari de la proclamació de la Segona República. Per parlar d'aquest punt, la regidora Carme Gasulla, endavant.
Moltíssimes gràcies, alcaldessa. Vull començar la meva intervenció agraint les propostes d'esmena que ha fet el govern en ple, que incorporarem en els acords, l'hem fet arribar també al secretari, i que fa, doncs, s'estén aquesta reivindicació de l'ideari i de la reivindicació dels valors de la República. Precisament el proper 14 d'abril, que justament en un parell de setmanes, farà ni més ni menys que 90 anys de la proclamació de la Segona República Espanyola. Presentem aquesta proposta per commemorar aquest 90è aniversari, per reivindicar tots aquells valors i avenços que va portar la República al país. Va ser precisament des dels ajuntaments i després d'unes eleccions municipals, des d'on es va posar fi a un règim monàrquic corrupte que va anar de la mà d'una dictadura privant el poble a la gent dels seus drets. Es va obrir una etapa d'esperança, però una esperança que anava acompanyada de la lluita i dels anhels de llibertat, igualtat i justícia. Va ser a la Segona República quan les dones vam aconseguir conquerir drets com el divorci o el sufragi femení gràcies als moviments feministes que van des de grans persones conegudes com Clara Campoamor, però fins a totes les treballadores de la indústria i totes les dones invisibilitzades per la història. L'esperit de la República va estar protagonitzat per valors com la laïcitat, la solidaritat i la pluralitat nacional, la importància dels serveis públics. Uns serveis públics que han demostrat aquest any precisament la seva essencialitat, perquè si parlem de República parlem de la cosa pública, de res públic, cosa pública, cosa del poble. I aquest és el model que nosaltres defensem i que la República representa, el blindatge de la sanitat i de l'educació. El govern de la Segona República, presidit per Azaña, la CENYA, va impulsar la major xarxa d'escoles públiques de la història del país. I per això aquest any volem dedicar de manera especial, i jo personalment com a professora que soc, aquelles mestres de la República que de manera anònima a la història van ser les protagonistes de la formació dels fills i de les filles de la República, educades per primera vegada lluny de la influència corrupta i nociva aleshores de la religió i una església autoritària. Per elles va aquesta proposta d'acord i a elles els donem les gràcies. És més important que mai reivindicar la vigència dels valors republicans davant dels atacs de l'extrema dreta amb el seu racisme i classisme, i amb això voldríem convidar també a les entitats de la vila i partits polítics des d'avui mateix a treballar per organitzar aquest 14 d'abril un seguit d'actes, exposicions, reivindicacions per commemorar els 90 anys de la proclamació de la Segona República. Convidem a sumar-vos i esperem comptar amb el suport de l'Ajuntament. Doncs com vaig fer l'any passat, acabo en aquest cas amb una cita de Federico García Lorca sobre la República. En la bandera de la llibertat, bord de l'amor, més gran de mi vida. I aquests són els acords que avui portem a aprovació del ple. En primer lloc, saludar i recordar la Segona República en el seu 90è aniversari i el gran llegat que suposa per a les nostres generacions per tal de retre homenatge a totes les persones que van creure i van defensar l'Estat Republicà. En segon lloc, reivindicar la vigència dels valors republicans com la sobirania popular, la igualtat, la justícia social, el laïcisme o la plurinacionalitat de l'Estat. En tercer lloc, reclamar el dret de la ciutadania a escollir el model d'Estat i, en conseqüència, el dret a escollir-ne el cap de l'Estat. En quart lloc, donar suport als actes ciutadans institucionals que s'organitzen a la nostra vila amb motiu d'aquest esdeveniment i o donar suport a les iniciatives ciutadanes, si s'escau, per dedicar un espai lúdic en record de la Segona República. En cinquè lloc, homenatjar els valors democràtics de la República, ubicant en la façana de l'Ajuntament i dels equipaments emblemàtics de la ciutat la bandera de la Segona República el 14 d'abril de cada any. En sisè lloc, organitzar un acte a la plaça de l'Ajuntament el 14 d'abril amb la lectura d'una declaració institucional pactada amb els diferents grups municipals del consistori. I en setè lloc, difondre aquests acords a les entitats de la nostra ciutat i a les associacions memorialistes de Catalunya. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Han demanat paraules al senyor José Tendero. Si ho tinc bé, sí.
Sí, gracias, alcaldesa. Bien, nosotros pensamos que el ayuntamiento no es lugar donde se deban llevar a cabo este tipo de manifestaciones como sobre todo plantea en el punto 3, ¿no? Una reforma de la forma de Estado debería realizarse a través de la reforma de la Constitución y es, por tanto, en el Congreso pues, donde se deben proponer estas medidas. Nosotros, como Partido Demócrata Liberal y no radical, ¿no? Y que, por lo tanto, pues, creemos en la democracia de todos los partidos que hasta ahora pues, tan buenos resultados ha dado a nivel estatal. No negaremos que la Segunda República fue un régimen democrático y, como ya hemos hecho en otras ocasiones, condenamos el golpe de Estado del 36. Sin embargo, desde Ciudadanos apostamos por mirar hacia el futuro y no hacia el pasado y por ello pues, defendemos la Constitución aprobada en el 78, que nos parece mucho más moderna y progresista, ¿no? Sobre el tercer punto, seguimos en este tercer punto, en el 78 todo el conjunto de los españoles, las españolas, nos dimos una constitución en la que establecimos la monarquía como jefatura del Estado. Si no fuera por la corona, en España no hubiéramos tenido pues, la transición que hemos tenido, que incluso se estudia como modelo en otros países a seguir. Defendemos la monarquía parlamentaria, no solo por ser la forma política de nuestro Estado, sino, como indica el artículo 1.3 de la Constitución española, sino por ser el símbolo pues, de la unidad, de la permanencia en un país como el nuestro y por la inestimable contribución al proceso de transición y por su ejemplar defensa en el actual panorama mediante su actual representante. Si bien, y reconocemos que en los últimos años haya podido cuestionarse por parte de otros partidos como Podemos, ¿no? Que han tratado pues, de confundir los actos de una persona concreta con los de la institución. Su actual representante ha demostrado un compromiso ejemplar, renunciando por completo a la herencia que pudiera corresponderle y suprimiendo la dotación económica pues, que le correspondía a su padre y a la persona pues, mediáticamente en cuestión, ¿no? Miren, se puede estar a favor o en contra de tal forma política, porque en efecto se le pueden encontrar tanto ventajas como inconvenientes, pero habiendo sido votada, como lo fue en nuestro caso, y siendo parlamentaria, no cabe calificarla de antidemocrática. Aquellos grupos que cuestionan esto, entiendo que también ponen en cuestión el carácter democrático de la forma política de países como Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Gran Bretaña, Noruega, Australia, Canadá o Japón, todos ellos con monarquías constitucionales mucho más antiguas que las de España. Muy por encima de si España se define en su constitución como una monarquía o una república, lo más importante es que se defina como un Estado social y democrático de derecho, cuya pues, soberanía resida en el pueblo y en esos principios básicos, sino en otros, los que deben servir pues, para construir nuestra nueva sociedad, la sociedad de futuro, con monarquía o con república. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Tendero. Senyora Matas, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, ja els avancem que Junts per Sitges donarà suport a aquesta proposta d'acord. La Segona República va suposar un gran pas endavant per transformar profundament la realitat d'una Espanya profundament feudal i amb una pobresa crònica que va néixer per garantir la llibertat dels pobles oprimits i per defendre els drets humans i la justícia social. En un moment en què l'extrema dreta avança perillosament i en què es veuen vulnerats molts dels drets fonamentals democràtics en massa casos, pren més vigència que mai el que ja es proclamava fa 90 anys. Tant de bo aconseguim la garantia plena de drets democràtics i socials imprescindibles perquè totes i tots els nostres ciutadans tinguin una vida plena i digna. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Matas. Senyor Xavier Salmerón, endavant.
Sí, gràcies, alcaldessa, i disculpeu-nos tots els regidors i regidores per haver-me connectat més tard de l'habitual en el plenari. Perdoneu. Bé, primer de tot, també agrair també acceptar l'acceptació d'algunes esmenes que li vàrem fer arribar com a govern municipal de la moció que es presenta avui al ple per govern municipal de Comuns Verds. Nosaltres, com a Guanyem Sitges, som com a republicans i sobiranistes que som, evidentment que recolzarem aquesta moció en defensa i en record als valors democràtics que va suposar les diverses repúbliques que es van proclamar dictadors d'abril i que es van materialitzar en la Constitució de la Segona República i, per exemple, la primera restauració de la Generalitat de Catalunya, aquest cop com a institució representativa del govern de Catalunya. El republicanisme és progrés i el poble català s'ha mostrat en els últims anys amb victòries electorals, però també amb victòries referendàries, que som un país amb un fort caràcter republicà. Només cal veure les mobilitzacions de l'1 i el 3 d'octubre o la configuració d'aquest consistori o la recent configuració del Parlament de Catalunya. És per això que, com a Guanyem Sitges, proposem una nova esmena en el punt tercer, on volem afegir la solidaritat i el dret a l'autodeterminació de tots els pobles de les Espanyes. El punt amb l'esmena quedaria de la següent manera. Reclamar el dret de la ciutadania a escollir el model d'estat, l'autodeterminació dels seus pobles i, en conseqüència, el dret a escollir-ne el cap d'estat. I per acabar i donar resposta al regidor Tendero, quan ha explicat que el poble espanyol va referendar la monarquia amb la Constitució del 1978, amb aquesta opinió meva personal, però també penso que el meu grup municipal, d'aquesta pseudodemocràcia en la que, evidentment, que el poble espanyol el que volia és sortir del franquisme, en recuperar el màxim possible els valors democràtics que s'estaven estenent per tota Europa i ens van imposar la relació de tenir un cap d'estat en el que vostès, directament al Congrés, ni s'atreveixen a obrir aquest meló perquè potser s'emportarien una sorpresa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor García, del Partit dels Socialistes, endavant.
Perdó, senyora alcaldessa. El senyor Martínez sembla que ha demanat la paraula.
Perdó. No, finalment ha dit que no.
D'acord, perdó. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i totes, també els que s'estan veient. Miri, nosaltres som un partit republicà, d'una arrel republicana, i sempre hem defensat el nostre republicanisme. Seguirem defensant aquest model, com un model nostre que nosaltres preferim per a configurar aquest estat, com també defendrem un estat federal on tots els pobles de l'estat estiguin còmodes sense tenir que posar sobre la taula, com ha fet el meu company Xavi Salmeró, el tema de l'autodeterminació, que crec que no és un tema que estem parlant ara, on estem parlant precisament de la República. La República no parlava de l'autodeterminació dels pobles, sobretot la autodeterminació dels pobles, tal com vostè ho entén jo. Donarem suport a aquesta proposta, creient que és necessari recordar i fer memòria del que va significar la República i sobretot el que va significar el cop d'estat del dictador Franco al segle passat, i creiem que hem de posar les bases de nou per configurar un nou model de l'estat, i que aquest model de l'estat, ja sigui en forma de república o no, serà el que el poble de l'estat, el poble d'Espanya, pugui pugui decidir quan arribi el moment. Creiem que ara estem en una situació que hem de treballar en altres emergències, en altres urgències, però nosaltres mai defugirem del debat i sobretot aquest debat i defensarem sempre el caràcter republicà de la nostra organització. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor García. Senyor Eduard Terrado.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. A veure, us voldria explicar que per mi, bueno, com a representant del Partit Esquerra Republicana de Catalunya, aquesta commemoració, doncs, deixi'm dir-los que té un caràcter especial. Té un caràcter especial, ja, vostès ja és obvi que el partit al que represento, de les tres paraules que el designen, la segona és republicana, és un partit republicà, i crec que aquí, en aquest país, a Catalunya, aquesta commemoració té un caire especial, perquè la proclamació de la República coincideix també amb l'aniversari, amb el 90è aniversari del meu partit, de la fundació del meu partit. Tots aquests fets que la senyora Carme Gasull ja explicava, de proclamació de la Segona República, coincideixen amb l'any en què es va fundar el nostre partit, el partit que representem els regidors republicans d'Esquerra Republicana, partit que es va fundar precisament per poder subvertir l'ordre establert en aquell moment i poder així proclamar la República Catalana, com així va ser. Quan les eleccions municipals va guanyar de forma aclaparadora i massiva el Partit Esquerra Republicana de Catalunya, que era una confluència de forces que va aconseguir ser un moviment transversal i interclassista i que va aconseguir ser hegemònic en aquella època. Recordem que va aglutinar l'obrerisme, el republicanisme, l'independentisme, el món associacionista local, comarcal, etc. Va ser una victòria aclaparadora que el que va aconseguir, juntament amb la resta d'Espanya, que també va guanyar el republicanisme, va ser aconseguir fer fora els monarques i que haguessin de fugir d'aquest país al cap de molt poquets dies. Com recentment també hem vist que ha fugit un monarca recentment a Aràbia Saudita per altres motius, no? Ja ens agradaria que fos així, que aconseguíssim també fer fugir a la monarquia d'aquest país, però per lo vist encara hi ha una bona part d'aquest estat que, no, pues que li falta una mica de conscienciació i potser de valentia també. Nosaltres també estem d'acord en commemorar aquella proclamació de la Segona República, malgrat que va ser un substitut. Nosaltres havíem proclamat una República Catalana i ens vam veure posteriorment obligats a renunciar a la nostra programació i ens vam veure abocats a haver de ser una comunitat autònoma dins d'aquesta república, però òbviament va ser un guany. Va ser un guany en quant a llibertats, com deia la Carme, també en quant a llibertats de les dones que es van poder incorporar a la política. Per tant, és motiu de celebració i de record. Recolzem completament aquesta esmena que ha posat el grup de Guanyem, que ens comentava el senyor Salmerón, de reclamar el dret a la lliure determinació dels pobles, perquè no entenem la llibertat i la democràcia sense aquest dret.
Gràcies. Vagi acabant.
D'acord, doncs res, ja no, si vol puc deixar-ho aquí. Perquè
doncs moltes gràcies. Tenim un altre torn de paraules.
D'acord.
Passem la paraula a la senyora Gasulla primer i després tenim un minut cadascú per respondre.
Endavant. Molt bé, doncs anirem a PAMS. És que em sorprèn una mica perquè nosaltres vam rebre les esmenes proposades pels grups de govern de la mà del portaveu de Guanyem i vam dir que el punt 3 doncs, es consideraven que era molt important doncs, centrar-se precisament en parlar del cap d'estat i que no estàvem d'acord en introduir el dret a l'autodeterminació perquè pensem que són figues d'un altre paner. Això per una banda. Després també li volia contestar al senyor Terrado que m'agrada molt la seva intervenció, però m'hauria agradat més sentir-la fa 4 anys, perquè fa 4 anys que estem presentant aquesta proposta d'acord. Avui i aquest any, i també l'any passat, és cert, la vam aconseguir aprovar, però realment ha costat moltíssim que vostès es sumessin. Després, respecte a la intervenció del senyor Tendero, doncs per què des dels municipis fem aquesta proposta d'acord? És que va néixer precisament la proclamació de la República des dels municipis, res més adient. També li m'agradaria recordar-li doncs, d'on surt la nostra monarquia constitucional. Surt per d'herència i llegat d'un dictador. No és el mateix cas d'Holanda. Per tant, comparar les monarquies d'Holanda amb les d'Espanya em sembla completament desafortunat perquè l'origen és molt divers. Les monarquies, per ser més modernes, estan rendint comptes una vegada i una altra als seus ciutadans, que no és el cas d'Espanya. I per acabar, m'agradaria també adreçar-me al senyor Luis Miguel García. Doncs mira, aquí també tenim nosaltres topades considerables dins del govern, perquè vostè és el Partit Socialista o l'Espanyol, una vegada i una altra, en el Parlament, en el Congrés dels Diputats, doncs rebutgen qualsevol, diguéssim, reivindicació i qualsevol missatge que vagi precisament en la línia de qüestionar i sobretot, doncs, decidir que la monarquia que hi ha en l'estat espanyol està més que qüestionada. Vostès rebutgen absolutament tot, és intocable, eh? Per tant, bé, ens agradaria que fossin republicans sempre, no només quan es parla en aquesta seu, sinó també en el Congrés dels Diputats. I per acabar, doncs, bé, nosaltres hem inclòs aquestes esmenes que ens van fer arribar, excepte la del punt 3, esperem que la votin a favor, perquè pensem que és un acte de generositat i una altra vegada un acte de justícia que reivindiquin els valors de la República, no només d'una república, sinó els valors de la República. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. N'hi ha un torn d'un minut una altra vegada per cadascú de vostès. Senyor Rubí, endavant.
Sí, moltes gràcies. És que m'he perdut una miqueta. Quan fan la senyora Gasull, a veure si em pot contestar ràpid, les esmenes són per part del govern o entenc per part de Guanyem, a representació del govern? És que no m'ha quedat clar perquè, Mília, jo és que a veure si m'ho pot aclarir si les esmenes ha sigut per part del govern o ha sigut Guanyem per part del govern. Simplement que a veure si m'ho poden aclarir. Moltes gràcies.
Per part del govern, senyor Rubí.
Per part del govern, no? Perfecte. Moltes gràcies.
No, és que n'hi ha hagut diverses esmenes. Hi havia unes primeres esmenes, que són les que eren per part del govern, i ara s'han afegit unes segones esmenes que era per part de Guanyem, diguem.
Sí, no, sí, eren les primeres esmenes que feia...
Les primeres esmenes eren per part de govern.
De govern, perfecte. Exacte. Moltes gràcies.
Però és que ara, no, parlant, n'ha fet unes segones. Bé, seguim amb les paraules. Penso que és el senyor Salmerón, de Guanyem. Endavant.
Sí, jo precisament volia dir això, eh? Vull dir que les esmenes que nosaltres... Va haver seguit una confusió a l'hora d'indicar-li a la senyora Gasull per part de Comuns, perquè vam fer les primeres esmenes, que ho vam fer com a Guanyem Sitges, però després, evidentment, que com a govern municipal vam determinar unes altres esmenes i li vaig comentar que quedi clar que el tema de l'autodeterminació no sortia a les esmenes de govern municipal, més que res perquè les esmenes que hem presentat com a govern eren més a nivell tecnicistes, d'alguna manera, per poder garantir aquesta celebració, perquè el propi govern municipal i els grups municipals d'aquí, que també s'abstindran en aquesta moció, senzillament era com a responsabilitat de govern, vam presentar aquestes esmenes més a nivell tècniques per poder tirar endavant, diguéssim, els acords que es presenten en aquesta moció. I jo el que he fet en la meva intervenció, en tot cas, com a Guanyem Sitges, ha sigut incorporar aquesta nova esmena com a Guanyem Sitges, i que penso que Esquerra Republicana la recolza, però ja l'indiquem que si no s'accepta no passa res, perquè, com he dit, nosaltres som republicans i recolzarem de totes formes aquesta moció tal com està plantejada actualment. Gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha més paraules? Senyor Tendero, endavant.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, miri, regidora, la regidora Gasulla, no? Per nosaltres no és imposada, a més es tracta d'una monarquia parlamentària, amb la qual cosa pensem, o sigui, que el model no s'ha de discutir aquí i que té cabuda, no, legal. El nostre posicionament, en tot cas, anava a ser una abstenció, no, després de la nostra justificació, però sí és cert, o sigui, que si s'accepten les esmenes presentades pel grup de Guanyem, que ha presentat el regidor Salmerón, o sigui, el nostre vot serà en contra, donat que aquestes esmenes van en contra de la Constitució i nosaltres, o sigui, no farem cap abstenció ni cap vot amb cap text que sigui anticonstitucionalista. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Tendero. Per acabar la ronda, la senyora Carme Gasulla, endavant.
Doncs, ja el que he dit anteriorment, nosaltres acceptem totes les esmenes presentades inicialment pel govern, excepte la que fa referència en el punt tercer a reclamar el dret a l'autodeterminació dels seus pobles, com he justificat anteriorment, perquè pensem que estem parlant d'una altra qüestió, que no, insisteixo, que per nosaltres és un altre tema. I la resta d'esmenes les hem acceptat, és a la que fa referència al punt cinquè, homenatjar els valors democràtics de la República ubicant en la façana de l'Ajuntament la bandera de la Segona República el 14 d'abril de cada any. Hem esborrat dels equipaments emblemàtics de la ciutat. El sisè, l'he fet arribar per escrit al secretari, l'acord sisè, organitzar un acte a la plaça de l'Ajuntament el 14 d'abril amb lectura d'una declaració institucional i o difondre l'esmentada declaració institucional per les xarxes socials de l'Ajuntament. Esborrem pactar amb els diferents grups polítics del consistori. I ja està, no hi ha cap més esmena. I així es queda la proposta d'acord que nosaltres presentem i esperem aprovar. Moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies. Un cop aclarit les esmenes i també recollides ja pel secretari, tal com les ha enviat, doncs passarem a la votació d'aquesta proposta d'acord, que recordem que és la número 11 de l'ordre del dia. Vots a favor de la proposta? Vots en contra.
3.
Abstencions.
4. Queda aprovada.